Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. Primera reunió del Consell Executiu l'endemà que Pere Aragonès anunciés que abandona la primera línia política per responsabilitat. Els consellers i conselleres ja en funcions s'han reunit al voltant de les 10 d'aquest matí. Ahir Pere Aragonès va explicar que no agafarà l'acta de diputat al Parlament, però que mantindrà la presidència de la Generalitat fins a una nova investidura. I pel que fa al càrrec de coordinador nacional, Pere Aragonès també el mantindrà a l'espera dels debats interns que s'obriran les pròximes setmanes. Un escenari, el d'abandonar la primera línia política, que era inevitable, segons el periodista i autor de dos llibres d'història sobre Esquerra Republicana, ell és Manel Lucas. De fet, creu que s'haurien de produir més dimissions en el si del partit. Declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
En aquests moments no hi ha noms, perquè, bueno, de moment hem de tenir en compte que Pere Aragonès era el coordinador nacional, però després hi ha el president, que és Oriol Junqueras, que de moment no ha fet cap pas per plegar. Només ha plegat Pere Aragonès, això sí, dient que s'havia d'assumir responsabilitats col·lectivament. És a dir, que d'alguna manera, indirectament, Pere Aragonès animava a algú més a plegar. Però de moment no sabem que Junqueras hagi decidit res d'això.
Lucas creu que és massa d'hora per posar sobre la taula possibles noms i ha apuntat que Pere Aragonès va deixar entreveure que podrien haver-hi més moviments dins d'Esquerra Republicana. El mateix dia en què el Partit Socialista desmenteix que vulgui cedir la presidència del Parlament per aconseguir un acord d'investidura, una informació que publica avui el Periódico i que la número 2 i membre de l'equip negociador, Alicia Romero, nega rotundament.
Nosaltres no som aquí. En aquests moments és veritat que algun mitjà de comunicació ha tret això. No és veritat que nosaltres estiguem aquí. És a dir, puc, diguéssim, desmentir rotundament aquest titular. No ens ho estem plantejant. No som aquí perquè, com li dic, ahir vam constituir el comitè negociador i encara no hi ha cap conversa. Per tant, això és una opció que no està sobre la taula.
En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, Romero també creu que és precipitat pronunciar-se sobre si els comuns entrarien a un govern presidit per Salvador Illa i, de fet, no ha descartat que el Partit Socialista acabi governant en solitari. I mentrestant, Comuns Sumar insisteix en un pacte a tres per assolir un govern progressista a Catalunya. La vicepresidenta Yolanda Díaz s'assuma a les declaracions de Jéssica Albiach i David Cid, que són també partidaris d'un tripartit a la Generalitat amb PSC i Esquerra Republicana.
Hay mayorías suficientes para conformar un gobierno. Va a ser una negociación difícil y complicada, pero desde luego lo que estoy segura no quieren los ciudadanos y ciudadanas catalanas es una repetición electoral ni bloqueos. La política es un problema ahora mismo para la ciudadanía. Lo vemos el pasado domingo con una participación que es muy baja. Lo que necesitamos es avanzar. Hay mayorías suficientes para gobernar, que es una mayoría progresista.
Política a banda, avancem amb més qüestions d'aquest dimarts. Nova jornada molt complicada a Rodalies per un altre robatori de cable, l'R13 i l'R14 entre les Borges Blanques i Riu Milans. Les dues línies ja han recuperat la circulació després que aquest tram hagi estat tallat des de primera hora d'aquest matí. El robatori s'ha produït de matinada i ha afectat el servei durant les primeres hores. Mentrestant, l'R4 registra algun retard puntual el dia en què també recupera el pas per Barcelona i circula entre Manresa i l'Hospitalet, l'Hort, amb dos trens per hora i sentit, i entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat al sud, amb quatre trens per hora i sentit. I també a partir d'avui, l'R1, la línia del Maresme, recupera el seu recorregut habitual. És la línia més afectada, però l'R3, que només circula entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet, amb dos trens per sentit i hora. Des de Montcada-Ripollet, els usuaris, en aquest cas, andaran amb autobús fins a Fabra i Puig. I a tot això, el síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per l'afectació generalitzada a Rodalies provocada per aquest robatori de coure. Plana esportiva, quan són les 11:04, el Barça ha recuperat la segona posició a la Lliga després de guanyar la Reial Societat 2-0 en el partit que tanca la jornada 35 de Lliga. Els gols de Lamine Yamal a la primera part i Rafinha de penal a les acaballes del partit han certificat la victòria i els 3 punts, per tant, es queden a casa. I avui, sense temps per descansar, comença una altra jornada de Lliga. El Girona, en aquest cas, s'enfronta al Villarreal a Montilivi per al partit d'aquesta nit. A les 10, Michel no podrà comptar amb Estuani, Borja i Solís. Tots tres estan lesionats i, per tant, es perden aquesta jornada. Com que la segona plaça ja no depèn directament del Girona, Michel ha assegurat que no hi haurà desencís si no finalitzen el campionat just darrere del Reial Madrid. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de les 12. Mentrestant, us deixem amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente.
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Va, presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, que toma.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí. Ara, ara. Ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluid, eh? Sí? President?
Le président.
Ah, però ja ens ha penjat. Ah, mira.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, doncs a aquesta hora, un dimarts més, que volem parlar de filosofia Millennial, i és per això que un va tenir una brillant idea, i és trucar un Centennial perquè ens ajudés.
Home, ja diuen això que... una de, com és aquesta gran frase de... No, no sé si és una gran frase. Avui sí que em puc queixar del dia, per cert.
Ara
no,
parlem.
Com es diu aquesta... com... ai, no sé, ja, estic fatal, eh?
Sí.
Com,
això... ho corroboro.
Estic fatal. O sigui, això que s'ha d'estar com fora per poder veure'l de dins. No?
Què?
Que cal una persona externa per poder veure...
Val, sí.
No?
Sí.
Ostres, estic fatal, eh? No m'ho esperava gens. O sigui, estic patètic. Bueno, en fi, no passa res.
L'Espluga, bon dia, eh?
Bon dia. Avui m'he despertat... avui és el dia que he vingut al programa des que va començar l'any.
Sí.
Que més d'hora m'he llevat i més temps he vingut. I mira.
Bueno, és que cauen quatre gotes i es col·lapsa tot, eh?
Sí.
Estava tot col·lapsat o no? O sigui, els transports van plens?
No sé, jo és que vinc amb metro. O sigui, demà vinc amb bici, però avui no puc agafar el bici perquè em mato, perquè no està ben asfaltat aquest, el paviment de Barcelona. Llavors, clar, he de venir amb metro, però clar, també faig com... faig la línia 3, tros paral·lel, vull dir, tampoc és que sigui...
No gaire. En fi, abans de parlar-nos del tema que ens portes avui, ahir et ven no anar en aquest programa.
Espero que per bé.
Sí, home. Sí, home.
Ja deia jo que estàs tornant molt, eh?
Vam parlar...
em vas pillar amb el moment, de més.
Baixes hores, eh?
Estàs tornant i dic, hòstia...
ja, és que la festa de la democràcia té la seva ressaca a vegades.
Sí, home, digue...
què t'anava a dir? No. Va sortir un aeroport que es diu Aeropuerto María Zambrano.
Sí. Sí, sí, a Màlaga, no?
A Màlaga. I vam parlar... vam dir, hòstia, mira... hi has anat, tu, a l'aeroport, María Zambrano?
No. Jo no he estat mai a Màlaga.
Val.
La veritat, m'agradaria ser-hi. Bueno, el que queda de ciutat, perquè sí que tinc col·legues allà...
menjar uns espetos.
I allò sí que està gentrificat, eh?
Sí?
Allò és una, Màlaga és invivible ara mateix, la ciutat. Els preus són una bestiesa. Està quasi més car que Barcelona. És una burrada. Però sí, és veritat que... i l'estació de tren també es diu María Zambrano. Quan vas agafar... quan vaig a Madrid, no, i vaig agafar l'AVE per venir aquí, estació María Zambrano. I dic, ai, que a mi em vaig. Em vaig aquí, salto la via, no?, sense que ningú s'enteri.
Ai, Déu meu. En fi, va, no hem vingut a parlar d'estacions i aeroports, sinó de filosofia.
Bueno, sí que hem vingut a parlar d'estacions i aeroports, encara
sí?
Que tu no sàpigues.
Ah?
Perquè hem vingut a parlar
no,
de tecnologia...
no sé el tema, encara.
Exacte.
Val.
Perquè hem vingut a parlar de tècnica, de la tecnologia. Vull dir que sí que hem vingut a parlar d'aeroports i d'estacions, de fet.
Val. Mm? De la tecnologia, eh?
Sí, però no de tecnologia com... o sigui, com anem a parlar... o sigui, de fet, anem a parlar de tècnica, vale? Però com... crec que tecnologia és una cosa que s'entén més.
Val.
Vale? Però la tècnica és com ens relacionem amb aquesta i de més. Però perquè... i vull deixar molt clar que... venia a parlar de tecnologia, però no vinc a parlar de... ai, és que... Estic fent el gest amb el telèfon, perquè la gent...
Sí. Estem enganxats a la tecnologia.
Avui estem enganxats...
Som menys humans, eh?
Que sí, les frases aquestes, els nens, no sé què... Bueno, l'alarmisme aquest... raro.
Tu creus que hi ha alarmisme?
Sí.
Sí?
Sí, hi ha alarmisme sensacionalista. O sigui, com... Jo això ho dic molt. Hi ha només els primers documents que es van trobar, dels primers documents que tinc escrits...
Sí.
De l'època de l'Estat... Bueno, això... Aquí, bueno, és que això és tècnica, mira que bé. Tot va relacionat, de veritat. L'escriptura és una tècnica.
Sí.
Vale? O sigui, com, faré una definició molt ràpida del que és la tècnica. La tècnica és la manera que tenim d'exterioritzar la nostra memòria i la nostra existència. És a dir, el dispositiu tècnic, no? En aquest cas, per exemple, l'escriptura, permet... que puguem tindre una tradició i un coneixement sense la necessitat constant de que tothom estigui memoritzant allò.
Per tant, mira, ja, primera pregunta a la saca. Tècnica i art van agafats de la mà?
Sí. De fet, en grec, tecné és la paraula que s'utilitza per dir art i per dir tècnica.
Fixa't.
Vull dir, és la mateixa paraula, és després que en l'època mitjana hi ha les arts, les belles arts i l'artesania. Però en el món grec la tecné és un sabater fa tecné i unes escultures tecné.
Val.
Vull dir que el partenó i la cullera són tecné.
Val.
La mà. Però és veritat que en les primeres mostres que tenen d'escriptura, que són de... Ai, és que no dic sumeris, però estic... Uf,
sí, eh?
Això, sí, però no tinc bé...
L'escriptura cuneiforme són els sumeris.
Sí, són les tauletes que s'utilitzaven, que l'origen de l'escriptura és molt interessant, és una qüestió econòmica, una qüestió burocràtica, potser, de gestió, de gestoria, per gestionar, bàsicament, el tema dels impostos, els arrendataris i demés. I hi havia com unes escoles on s'aprenia margella, no? I dels primers coses escrites que tenim és d'un pare queixant-se que el seu fill no l'obeeix i que s'està degenerant.
Sí, senyor.
I que abans, antigament, eren més obedients i avui en dia ha estat molt, molt, molt lliure. I us, moltes gràcies. I és com...
L'Àngel Ribé, que li ha portat el cafè al Leos Club, com sempre.
Agraït. Però vull dir que portem, no sé, que 4.000 anys amb la cosa aquesta de... És que...
Sí.
És que quina decadència. Però sí que és veritat que cada cop estem pitjor. Però sí que és veritat que, precisament, el que ve a plantejar... Pensar a preguntar la tècnica, i això ho feia aquí de Yuk Hui, que és un filòsof xinès... Si volem adreçar precisament el problema de la tecnologia, sense caure en tòpics, llocs comuns terribles, missatges alarmistes, prometeisme ingenu, però alhora tampoc cal tornar a un primitivisme feixista, vull dir, hem de tenir una relació complexa, hem de repensar com ens relacionem amb la tècnica i la tecnologia per poder donar resposta a aquestes problemàtiques d'una manera coherent. Perquè, clar, què passa? Per desgràcia, qui regula aquestes qüestions? Ho podem veure amb l'intel·ligència artificial, ho podem veure amb les xarxes socials, els governs que legislen aquestes qüestions, no? Què passa? No hi ha una reflexió profunda sobre la tècnica, sinó hi ha una relació de gestió...
Però estàs venint a mi, Leo, quan em deies no vull parlar d'allò tan típic de estem enganxats a les tecnologies, compta amb els nanos, etcètera, etcètera. Bueno, hem de repensar com usem les tecnologies, també passa per aquí.
Exacte. I el que jo vinc a plantejar una miqueta és que si volem pensar, o sigui, si volem repensar com ens relacionem amb les tecnologies, hem de repensar la relació gairebé antropològica que té l'ésser humà amb la qüestió de la tècnica.
Val.
Vale? Per poder veure quines, per exemple, són les diferències fonamentals entre el martell i l'smartphone... que sembla una tonteria, però no ho és. Hem de pensar també la tècnica i la tecnologia ara mateix és l'argamassa del món globalitzat. Això és un fet, no? Però no totes les tradicions i totes les cultures tenen històricament la mateixa relació amb la tècnica que l'occidental. Això és el que presenta Mega Yuk Hui aquí en aquest cas.
Val.
Vull dir, a Occident tenim una relació prometeica amb la tecnologia. El mite cosmològic, per definició, i com ens hem relacionat amb la tècnica històricament, tant en els seus crítics com en els seus... ha sigut el mite prometeic. És a dir, la tècnica com allò pròpiament humà diferenciat dels déus, de la divinitat. O sigui, allò que és... La tècnica ens part... és una obra humana.
Sí, és creació de l'home, clar.
Pel qual Prometeu se'l condemna.
Sí.
No? Prometeu ens va donar la tecnologia i la democràcia. I en aquest sentit són coses pròpiament humanes. Què passa aquí? Per tant, hi ha una assimilació entre tecnologia i progrés.
Sí.
Progrés humà. Sí, no? Sí, sí. I d'aquí això desemboca en el Renaixement, claríssimament, no? L'home renaixentista, multidisciplinar, Leonardo da Vinci, no? Uh-huh. On s'uneix tècnica, art, humanisme... Però què passa? Aquesta genealogia ens ha portat aquí. Això és el que planteja una mica una sèrie d'autors, no? Quan s'arriba al segle XX, a principis del segle XX, no? Hi ha dos grans reflexions al segle XX marcats per de les dues guerres mundials, no? Abans i durant la Primera Guerra Mundial hi ha tota una sèrie de pensadors, especialment a Alemanya, que comencen a preocupar-se perquè Europa està en decadència. Uh-huh. Hi ha una preocupació real, no? Hem arribat a un període de positivisme científic, ingenu, però la ciència no avança. Portem la modernitat, hi ha hagut un munt de progrés, però arribem al segle XX i la cosa està estancada. Uh-huh. De cop, la física està en un callejón sense salida. És una situació crítica. De cop, les ciències de l'esperit, l'humanisme, també no hi ha gran poesia, no hi ha gran literatura. Estem en un moment crític, no? Com Europa està caient, així de clar, no? Comença el desmembranatge de l'antiga Europa imperial, que és el que arrosseguem fins avui en dia. Uh-huh. I llavors es comença a assenyalar la qüestió de la tècnica i la tecnologia com un, ho diré ràpid malament, se nos ha ido de las manos. No?
Val, no, és a dir, no hem aturat l'avenç tecnològic abans de repensar l'avenç tecnològic.
Se'ns ha menjat, no ens hem enterat, i de cop estem sotmesos a una sèrie de mecanismes i tecnologies que ens fan desgraciats.
Val.
No? De cop ja hem perdut, hi ha una pèrdua de sentit, hi ha una pèrdua de metafísica, hi ha una ferida metafísica, hi ha una pèrdua de relació amb l'absolut, hi ha una pèrdua d'ètica, de cop desapareix el fons moral, l'estètica cada cop guanya més territori, no? Una estètica buida, evidentment, i clar, de cop, allò que dic sempre de el gran diagnòstic que fan Theodor Adorno i Marx Horkheimer a la dialèctica i l'il·lustració, que diuen, amb el pas a la modernitat, la muntanya deixa de ser lugar dels déus,
sí,
la morada, per passar a ser el recurs natural a extreure.
Val.
Aquest és el canvi de paradigma. Que es du a terme amb la tecnologia, perquè la tecnologia permet una escala de una... El negoci es diu la capacitat de fer escala, de negoci d'escala, uh-huh, que és impensable, no? O sigui, un llenyador, diguéssim, un,
sí,
que treu recursos per ell, no és capaç de desforestar un bosc.
No, clar.
I és el moment en el qual s'industrialitza el negoci, que arriba a una escala que és problemàtica. I en aquest sentit...
És a dir, perdó, Leo?
Sí, digues,
tu el que estàs dient és... No, tu...
Estic fent aquí una història, bueno...
No, però està molt bé. Tu el que estàs dient és, repensem la tecnologia perquè el que ens ha dut a l'avenç tecnològic, o el que anomenem com a avenç tecnològic, és purament el progrés de productivitat.
Exacte.
És a dir, jo me n'adono que jo sol... Exacte. Produeixo el que produeixo, necessito produir més, necessito una màquina que m'ajudi a fer això.
Sí.
Val.
És també com potser un canvi de paradigma entre augment infinit o autarquia.
Val.
És un conflicte d'idees, no? També és cert que s'ha de fer tota aquesta crítica, i tota aquesta crítica és necessària, però tampoc podem caure en un ecofeixisme ingenu. Uh-huh. Vull dir, per mi una figura que és molt interessant per veure l'evolució respecte a la qüestió ecològica i la qüestió tecnològica, encara que per mi és insuficient donada pel context històric, és la figura de Marx.
Uh-huh.
Marx i Engels, de joves, són d'un prometeisme tecnològic que des del nostre món d'avui en dia, que estem patint el canvi climàtic, se'ns presenta aberrant gairebé. No? Ells es pensen que la tecnologia vindrà a emancipar l'ésser humà,
uh-huh,
i que salvarà... Però llavors, amb els anys, va veient un canvi, i el Marx ja més gran, el del final de tot,
sí,
ja és molt crític. I se n'adona que una tecnologia sota el sistema de... Que potser tecnologia, ojo, no? Diguéssim. I és molt interessant aquest canvi de paradigma.
Val.
Però la idea de repensar la tècnica no és apartar la tècnica. Aquesta és la gran idea. O sigui, com no vol dir tornem... Bueno, és que no podem tornar a un estat previ a la tècnica, perquè la roda ja és tècnica, no? Però la cosa és pensar... El gran pensador de la tècnica és, evidentment, Martin Heidegger,
uh-huh,
però hem de sortir de les tesis de Heidegger, perquè Heidegger ens condueix cap a un conservadorisme molt problemàtic, uh-huh. molt problemàtic, i a sobre Heidegger ens condueix a una posició d'inacció política, d'incapacitat d'actuar. Però és veritat que ell pensa molt bé la tècnica i se n'adona que hi ha un punt on... Jo quan tinc un ser útil, el que ell diu, un martell, per exemple, sempre utilitzo l'exemple del martell, uh-huh. i l'utilitzo, aquest martell està al servei del meu ser al món. És una extensió de la meva mà. Uh-huh. Jo imposo una, i utilitzo, no? I de més. Què passa amb la tècnica ja postindustrial o del món industrialitzat? Que ja no sóc jo que trio fer un moble, diguéssim, uh-huh. i realitzar-me a través d'aquesta acció, no? Aquesta acció manual,
sí.
sinó que és aquesta maquinària que m'obliga a mi a sotmetre'm i em provoca i em... Jo no sóc la gent lliure en aquesta relació. Quan un està utilitzant un Excel, uh-huh. posem, està molt clar qui mana, no? O quan un utilitza una maquinària de gran escala, no? Inclús la maquinària ja en un sentit més abstracte, diguéssim.
Sí.
Però clar, aquí anem al gran problema, és, vale, llavors què fem? No?
Clar.
I aquí és el que planteja Yuk Hui, que és aquest autor, per exemple, planteja la qüestió de tota tècnica, això és molt interessant, tota relació tècnica històrica està relacionada amb una cosmologia, uh-huh. i una relació entre cosmos i tecnea, no? Que és allò que no totes les relacions amb la tècnica han de ser prometeiques, és una... I aquesta cosmologia uh-huh. guarda una relació amb quin tipus de tècnica és i quin tipus de tècnica s'utilitza. Perquè ella es pregunta com pot ser que a Xina, per exemple, la tècnica no es doni com aquí, però hi hagués un avanç molt més profund amb el tema de la bronza, de materials, de la forja,
Val,
que Occident.
Aquí anava la pregunta. És a dir, tot el que m'has explicat fins ara és com entenem el món de la tècnica des de la visió purament occidental. Mm-hmm. Anem cap a l'Àsia.
Clar.
Com s'entén això?
Aquí vaig a fer... Sí,
Perquè clar, és que te m'has avançat ara, eh? Però clar, si pensem en Àsia, tècnica i tecnologia, se'ns va al cap la Xina i el Japó, que són dos gegants tecnològics.
Avui en dia. I aquí ve una cosa interessantíssima que identifica Yuk Hui, aquest autor. Què passa amb Xina i el Japó? Especialment Xina és un gegant tecnològic molt més fort que el Japó, uh-huh. i Corea, posaríem. Xina i Corea són les dues grans potències, sobretot amb el tema dels microtransistors, dels xips de... Uh-huh. de bueno, això és igual, de fer-hi, de les TPUs. Però, diguéssim, què és interessant aquí? Xina ja té un desenvolupament tècnic molt fort a l'època, el que podríem dir, més menys desenvolupada de la humanitat.
Sí.
És a dir, fins a la modernitat estan desenvolupats. És a dir, Leibniz i els autors de la Il·lustració, uh-huh. primer, el model de l'Europa, el model federal europeu és una importació del model xinès de governamentabilitat.
Sí?
El model democràtic, això és una importació que fa Leibniz.
No és allò que hem volgut sempre dels famosos Estats Units europeus?
No, però és que Estats Units ve d'Europa. La idea de la confederació és una idea d'importació europea i és una idea il·lustrada, perquè els Estats Units són il·lustrats, no? Però és una idea d'importació xina, que Leibniz sentia una gran fascinació per tot el model xinès i la tecnologia, pel sistema numèric, pel sistema... O sigui, com... Hi ha una pel sistema lingüístic, uh-huh. o sigui... fins a l'època moderna, fins a que aquí no hi ha un desenvolupament, fins que no hi ha el boom de la ciència aquí a Europa, ja podríem argumentar fàcilment que hi ha les tècniques de... Sobretot el que és la tècnica de forja, de construcció, és àmpliament superior uh-huh. a la Xina. Però llavors què passa? Hi ha la guerra de l'opi, que s'allarga una barbaritat, no? S'acaba 1904, 1908...
Principis del 900.
Principis. I llavors allà la cultura... Uh-huh. Estic fent aquí una història 5 cèntims molt per sobre i molt patillada. O sigui, no molt patillada, però... molt per sobre, una gran pinzellada. Entra en crisi el paradigma. No? Entren en crisi com a paradigma perquè perden aquella guerra i queden com una colònia econòmica més o menys del Regne Unit i d'Europa i d'Occident, no? El mateix passa amb el Japó. Hi ha una pèrdua identitària. O sigui, el Japó... Veure els japonesos vestits com els imperials és una cosa molt loca. Uh-huh. D'allà també ve el seu nacionalisme com a conseqüència. Vull dir, hi ha una submissió d'aquestes cultures orientals brutals. I llavors, què passa? Xina passa per moltíssims canvis polítics i socials i moltes crisis durant el segle XX. Uh-huh. Moltes. hi ha una revolució comunista. Dintre de la pròpia revolució comunista hi ha un xoc molt fort amb la figura de Mao, la revolució cultural, però llavors què passa? Que ells perden, es diu que perden, la gran reflexió que hi ha és que es diu que es perd la guerra de l'opi, la gran humiliació xinesa de la gran Xina, bé, per no tindre un desenvolupament tècnic, tecnològic. Llavors ells entenen que el tema tecnològic és el tema que defineix l'estatus d'una nació a nivell... Uh-huh. Llavors què fan? Todo a ello. I que tenim Xina com, el gran, com la gran potència tecnològica.
Sí, sí, sí.
Què passa? Perquè com no tenen una tradició de tindre una relació cosmològica amb la tecnologia de certa manera, i aquí uh-huh. està, i la tecnologia que ells utilitzen avui en dia és d'importació occidental, a la seva manera, al seu estil, però qui ha establert el paradigma ha sigut Occident, uh-huh. estan patint una mena de colonialisme tecnològic molt interessant, i els afecta d'una manera molt forta perquè no tenen les eines teòriques de la tradició, no tenen una tradició sota la qual pensar críticament com han reaccionat la tecnologia.
Val.
Per això de cop ja han de ficar el DNI als videojocs i han de regular per hores, i per això tenen gent, tanta gent addicta a la gachapon. O sigui, com no és casualitat.
El què?
El gachapon. El gachapon és al Japó les tragaperres, que són il·legals allà. Uh-huh. Però llavors hi ha el gachapon, que és com una mena de sortear la llei. De fet, Sega, que és les empreses de videojocs d'allà uh-huh. es forren amb això, no?
Val.
Que això està arribant aquí a Europa, per cert, el tema dels gachapons. Hi ha molts videojocs que estan fets que són casinos secrets. Bueno, uh-huh. és igual. Però la qüestió és que és molt interessant veure com hi ha un intent de tota la gent del que es diu el neoconfucianisme, tota una sèrie de teòrics del segle XX, tant xinesos com japonesos, però simplement xinesos.
Sí.
També, clar, xinesos, perquè hi ha Taiwan, Hong Kong, és que això és un percal. Però diguéssim que pensen, intenten, sense descartar tota la reflexió europea que hi ha hagut, que és interessant sobre la tècnica i és important i és necessària, uh-huh. com ells poden reformular-ho i unir-ho amb la tradició xinesa de tal manera que puguin plantar cara al gran repte social que tenen amb la invasió de la tecnologia.
Val.
Aquesta és la idea.
I aquest és el repte.
I aquest és el gran repte. Que nosaltres també, com estem en un món globalitzat, també tenim alguna cosa a aprendre d'aquells intents que estan fent ells. Perquè està clar que el paradigma occidental no està funcionant. Uh-huh. No estem intentant superar la modernitat. Ho vam intentar a principis del segle XX amb Heidegger. Amb el
gent ontològic.
Ho hem intentat amb Sartre i el nou humanisme. Ho hem intentat amb l'estructuralisme, amb el postestructuralisme, amb la postmodernitat, amb la no modernitat, amb lo posthumà. I no hi ha manera. Uh-huh. La modernitat, patapam. Vull dir, pues clar, pues potser hem de mirar aquí. No? I el que em deia és mirem Orient, doncs ara mirem Orient. Lo interessant que tenen ells és un tema originari, és que per ells la tècnica com a tal no és un concepte, és un neologisme de la tecnologia. Uh-huh. És una cosa molt interessant. Per nosaltres és una paraula tan antiga com la nostra cultura, gairebé, com la nostra... Sí, cultura.
Gairebé com la civilització.
Exacte. Per ells no. No? Uh-huh. Hi havia una cosa que és habilitat i de sí, més, no? Però és interessant perquè per nosaltres és una cosa diferent en el rita, no? En el rito. El rita és en català? No. El tema religiós, el rito.
Quan rita, sí.
Rita, se m'ha sonat raríssim. O sigui, jo tenia una gossa que es deia Rita. I llavors... És veritat.
Es plova.
Bueno, és que m'ha vingut al cap.
En el rito.
En el rito. El rito i el mito.
Sí.
No? El rito, diguéssim, xinès...
Sí.
Inclou la qüestió tècnica.
Bona.
Llavors, la tècnica en la tradició xinesa antiga uh-huh. està vinculada a la divinitat. Això és interessantíssima.
Val.
I té una part fonamental dintre de la litúrgia. Ritualística, i dintre de tota la qüestió que és una qüestió fonamental a la societat. Uh-huh. Per això, el 4.000 abans de Crist tenien una tècnica molt més avançada que la nostra, diguéssim, des de la nostra visió. Però perquè l'importància de tota la litúrgia, qüestions tècniques, de els recipients, els processos de fabricació, uh-huh. i a més, és una cosa que està vinculada a la divinitat. I el més interessant encara, que hi ha una qüestió moral. La moral que es construeix a Europa, a Occident, diguéssim, des dels grecs, és una moral que està heroica, desvinculada dels déus. En canvi, per la tradició xinesa, hi ha una paraula inclús per definir el sentiment moral de justícia, i això està concret a la tècnica, és una cosa interessantíssima. Uh-huh. Però llavors què passa? Quan ells els desarticula aquest paradigma, perquè perden les guerres de l'opi, diguéssim, i per moltes altres qüestions, ara estan completament desarticulats, indefensos, i per això la tècnica se'ls està enduent per davant, perquè va costar molt. O sigui, com en aquell moment es deia, no, és que des dels propis, com es diu això, l'aristocràcia xinesa o l'oligarquia en aquell moment, quan a principis del segle XX, uh-huh, deia, no, és que la gent xinesa és tonta perquè no aprenen la tecnologia. Però en cap moment es va m'emparar a pensar que era un canvi de paradigma tan profund que era algú arrelat, diguéssim, a la pròpia condició antropològica de l'ésser humà. Pues aquí era una mica la idea.
Aviam, dues cosetes. Tres, de fet. Tres cosetes.
Toma ja.
Mira, la primera. Tinc un amic que ens està escoltant i que m'acaba de posar, jo diria que és ritu, del llatí ritus, que vol dir costum religiós.
Molt bé, gràcies. Molt agraït.
Un amic que, per cert, va estar en aquesta casa, Albert Feixas.
No hi ha res millor que l'etimologia, eh?
Una abraçada per ell. La segona cosa, ja saps que poques vegades, molt poques vegades, et poso deures, o et demano, o et faig demanda...
Demanes, va, com apunto.
O et faig demanda...
Que si no, no ho faré. Si
abans,
no ho apunto, no ho faré.
Abans del 9 de juny...
Vale, abans del 9 de juny.
Sí, m'és igual la setmana que ho facis, però abans del 9 de juny...
Vale.
Hem parlat d'Europa.
Vale.
M'agradaria pensar o repensar en Europa abans de les eleccions europees.
Vale.
Què
vale.
És Europa?
Hòstia, vale.
D'on ve Europa? Vale. Cap on va Europa?
Vale, és un tema que se'm queda una mica gros, però intentaré fer el que pugui. Bueno, una mica gros, de filosofia et puc parlar el que vulguis, però...
No, des del món filosòfic.
Farem una gran crítica a Europa.
Evidentment, des del món filosòfic.
Podem parlar, si vols, podem parlar, que em sembla interessant, de la idea de Unió Europea. D'on
sí,
apareix
sí, sí,
això?
Exacte, perfectíssim.
Que és aquesta invenció.
Sí, sí, sí.
Quines són les bases filosòfiques?
Sembla perfectíssim.
Genial.
I la tercera cosa, no tornes a casa en tren, oi?
No, quin valor. Val. O sigui, ja he vist això, estic tan content de no viure a Castelldefels, ja.
Val.
O sigui, mira que m'estimo la meva terra, m'estimo el Baix Llobregat, eh? Però, carai, tu.
Última hora. Incidència elèctrica que provoca el tall de l'R3 entre Sant Martí de Centelles i Ripoll i fa activar el pla Ferrocat. Si és que bueno, si no és per robatoris, és per incidències...
També et dic,
si
a mi fa gràcia quan es dona notícia d'última hora com... No funciona Rodalies! Bueno, la gent que l'utilitzem cada dia sabem que ja... No sé com vale, saps? O sigui, com... Ok, buen dato, vull dir... Però després està l'Òscar Puente traient múscul. No? A mi fa molta gràcia, dius... Hòstia, no va ni un tren a Espanya, el tio. Tenim la millor... Bueno, en fi, és igual, no em fem parlar. No parlem.
Esplugar, gràcies, eh?
Un plaer.
La setmana que ve, que vagi bé.
Molt bé.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada. Però una passada. Quan va començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el cimne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana.
Estas paredes han visto nacer auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gracias, Marisol, por todo.
Un discurso de agradecimiento y tres palmadas en la espalda. Nosotras no hacemos deporte.
¿Ah, no?
A mí me gusta competir porque me gusta ganar.
Cada día está mejor.
Estamos a las puertas de un mundial. Ganar es lo único que importa. Si ganas, te quedas. Si pierdes, te vas.
Estoy harta de que te vayas.
Pero no me canso de que regreses.
Ahora no.
¿Tienes algo que contarme? Octavio, que si tienes algo que contarme. Yo sé que hay algo dentro de ti. Lo sé. Puedes sacarlo tú con delicadeza o puedes sacarlo yo a martillazos. Pero tienes que sacarlo. Orden, rigor, disciplina dentro y fuera del tapiz. No aguantas la presión y tienes miedo. Seamos sinceros. Lo de esta chica, mírame, no va a durar siempre. Mírame.
No has entendido nada.
No me digas cómo tengo que hacer mi trabajo.
Yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo.
Mal. No.
Las tienes que exigir.
No pares.
Pero...
¡No pares!
No a cualquier precio.
¡Más! ¡Más!
El que estem escoltant és el tràiler de Caída Libre, la nova pel·lícula de Laura Jou, produïda per Juan Antonio Bayona i protagonitzada per Belén Rueda, que s'estrena als cinemes aquest divendres 17 de maig, un thriller emocional on l'actriu Belén Rueda encarna una autoritària entrenadora de gimnàstica rítmica a qui se li capgira la seva vida personal. El seu fracàs personal acaba repercutint en les gimnastes que entrena, una d'elles interpretada també per la gimnasta i actriu Maria Netavrovana. Una pel·lícula amb un protagonisme destacat del subtext i un retrat psicològic i infem d'una protagonista que cada cop es va tornant més dura, més intransigent, arribant a abusar del seu poder, de la seva posició. Avui ens visita, per parlar-ne de tot plegat, a la caravana, la directora de la pel·lícula, Laura Jou, i una de les actrius, com deia, Maria Netavrovana. Li dic que ho diria bé, ho estic intentant, eh? Laura, Maria, què tal? Bon dia, com esteu?
Buenos días.
Hola, bon dia.
Maria, ¿cómo lo he hecho esto?
Muy bien, bueno, casi.
Lo he intentado. Esteu nervioses per l'estrena de la pel·lícula o no?
Sí. Jo sí.
La Maria està molt nerviosa. Jo estic excitada, amb expectativa, amb moltes ganes de deixar-la anar ja, perquè són 9 anys darrere d'aquesta pel·lícula.
9 anys?
Sí. I ha arribat el dia i tinc moltes ganes de deixar la criatura de la maneta.
9 anys. Per tant, d'on neix, Laura, un projecte com aquest?
Neix quan estàvem fent el Monstruo Viene a Verme, amb el Bayona, jo era la coach del nen, i allà ja vaig fer un curtmetratge que es deia No me quites, que va anar molt bé, que també em va produir el Bayona, i els hi comento una idea que tinc de pel·lícula, el germen de Caída Libre. I em van dir, bueno, ves-li donant voltes, presenta'ns... pues una proposta de guió i anem veient. I cada cop va anar tenint més forma i al final s'ho van prendre en sèrio i van buscar finançament, va vendre la pandèmia, també. Ha sigut un procés molt llarg. És un procés molt llarg sempre, el del cinema, però aquest potser una mica massa.
De seguida, Laura i Maria, entrem en aquesta pel·lícula, però ara ens ho deies, a Un Monstruo Viene a Verme, però a totes les pel·lícules del Bayona, em sembla que has fet de coach d'algun dels actors, o dels actors, vaja. Abans ens ho explicava l'Olma Giró, i jo li preguntava, i què és un coach d'actors i d'actrius? Què fa un coach amb aquests tipus de rodatge?
Un coach és una persona que està entre l'actor i el director, i el que fa és entrenar a l'actor per aconseguir el que el director vol. O sigui, treballa realment per al director. I aquest entrenament que sotmet a l'actor, doncs necessita unes eines pròpies que són de professor d'interpretació. Jo he estat molts anys professora de teatre i vaig començar en seguida com a acting coach del Carlos Cuevas a Vent del Pla. O sigui, tenia 6 anyets, el Carlos, o sigui, fa molts anys d'això.
Imita l'ara, on és. Imita l'ara, on és.
Sí. I això, però diguéssim que no tens... No dirigeixes a l'actor, però en funció del que vol el director, no en funció del que tu voldries.
Val. A Caída Libre has fet direcció i coach?
És inevitable, perquè sí, com a directora d'actors jo he dirigit els actors i més o menys amb la Belén, he estat molt amb la Belén Rueda, era un personatge molt difícil, molt diferent a ella, i això pues, m'ha obligat a estar molt, molt, molt present amb la Belén. Mm.
Ara intentava fer una mica un tastet, però què podrem veure a Caída Libre?
Veurem un thriller amb textura de melodrama d'un personatge molt dur amb ella mateixa, molt dur amb les gimnastes amb les que entrena, que està destinada a estimbar-se i a apagar-se la gran bufetada per prendre alguna lliçó. Mm. És un viatge de l'obscuritat a la claretat, de la masculinitat a la feminitat, de la duresa a la delicadesa, i passa volant. És una pel·lícula que té molt de ritme perquè està muntada com un thriller psicològic, i estàs tota l'estona pensant ai, no? Que és una cosa molt bona quan vas al cinema, no? Que està allà, està fent un pols amb la pantalla.
Pel que fa a la duresa, ara me la guanyaré, o me la puc guanyar, però vaja. Pel que fa a la duresa, clar, un veu el tràiler, veu la pel·lícula, llegeix la sinopsi. T'ha dit algú, hosti, m'estàs plantejant temes tan durs que sí que han passat, Anna Tarrés. Això t'ho havies plantejat a l'hora de fer una pel·lícula com aquesta?
I tant.
Sí,
I tant. De fet, un dels personatges en els quals està inspirat el personatge de Marisol és Irina Biner, que és una entrenadora russa. Hi ha un documental que es diu Over the Limit, on es pot veure aquesta entrenadora en acció, i és molt pitjor que el personatge de Caída Libre. És un personatge cruel, vexatori, que li agrada humillar davant de tothom a les gimnastes. Maria sap perfectament de què va, perquè ella és d'Ucrània i tampoc estan tan allunyats aquests modus operandis, i venim d'això. Ara, sobretot, almenys a Espanya, hi ha una altra manera d'entrenar a les gimnastes, però el que sí que segur és que els entrenaments no són tous. Mm. Són entrenaments on la disciplina i la voluntat es donen de la mà i vas a guanyar.
Maria, tu eres actriz i, además, eres gimnasta.
Es que no era actriz. Soy gimnasta entrenadora. Ahora sí, ahora s'ha dit.
Tota aquesta duresa se vive també en el món de la gimnasta? Lo has vivido tú así? Momentos tan duros como los que narra
la película? Claro, maltrato existe en todo el mundo, en gimnasia rítmica, y no solo en Ucrania, en todos los países. Y a mí me encanta que la película, y bueno, Laura ha hecho esta película, que tiene este mensaje que maltrato no es necesario. Me encanta que esta película tiene este mensaje ahora.
El maltrato no es necesario, aunque sí que el mundo de la gimnasia es un mundo muy duro ya de por sí, ¿no?
Claro. Claro, es muy duro. Y bueno, además que los entrenadores y las familias piensan que solo con maltrato es posible sacar resultados.
Y ¿cuántas horas entrenas a la semana?
Depende en...
¿Cuál día? No sé.
Sí, depende en, bueno, qué objetivos tenemos. Por ejemplo, equipos nacionales pueden entrenar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Uh-huh. Antes de Juegos Olímpicos pueden entrenar, sí que, bueno, 12 horas, por ejemplo.
María, hiciste la premier de Caída Libre, esta maravillosa película, el pasado 25 de abril en la sección oficial de Barcelona Film Fest. ¿Cómo fue?
Increíble. Estaba muy nerviosa porque es mi primera experiencia, pero increíble. Es que me encanta esta película, está maravillosa. Y bueno, como he dicho antes, me encantan los mensajes que tiene esta película. Y Belén Rueda es una actriz muy talentosa y muy famosa. Estoy agradecida de poder trabajar con ella y con todo el equipo de esta película.
¿Cómo ha sido tu primera experiencia en el mundo del cine, trabajando con Laura Joy y además como, con actrices como, como Belén Rueda, ahora lo comentabas, ¿no?
Sí, maravilloso. Es que yo no puedo imaginar mi comienzo en actuación sin ellas. Y bueno, es que Belén es una, como he dicho, una actriz muy famosa, muy talentosa, con mucha experiencia, y Laura es una directora también muy famosa y con mucha experiencia. Yo tengo suerte de trabajar primera vez con las personas así, que me enseñaron muchísimo y me ayudaron, me apoyaron, porque no era actriz. Es que sí que hay técnicas para actuar, pero bueno, es un ejemplo de cómo me cuidaron. Yo sé que hay técnicas para actuar, pero bueno, mi única oportunidad para sacar las emociones para mi personaje era abrir una herida de, con todo el tema doloroso de Ucrania. Y las personas que estaban trabajando conmigo, Laura, Belén, me ayudaron para cerrar esta herida después del rodaje y explicar que, bueno, todo lo que había aquí tienes que dejarlo aquí en rodaje. Y por eso sí que estoy muy agradecida, porque, bueno, también no era actriz.
¿Cómo estás con esta herida de, claro, vienes de donde vienes y está pasando lo que está pasando?
Sí. Jugamos mucho en rodaje con esto, porque yo tenía que sacar las emociones rápido, tenía que llorar. Angélica está llorando en esta película. Y bueno, me acuerdo que Belén me abrazó y me explicó que tú tienes que dejar esto aquí. Todo lo que has hecho ahora tienes que dejarlo aquí, ir a tu casa tranquila, no pensar sobre esto, cerrar esta herida. Bueno, es que también esta herida aún no ha sonado. Pero me explicaron todo esto. Yo estaba aprendiendo muchísimo de las personas.
Laura, de seguida pregunto per la Belén. Abans, tenies clar que volies agafar una gimnasta professional més que una actriu?
Ho tenia claríssim. Sabia que no podia fer aquesta pel·lícula amb una actriu per molt que la poséssim a entrenar a gimnàsia, perquè és un deport d'èlit i havia de ser una gimnasta. Vam veure moltíssimes gimnastes al CAR de Sant Cugat i jo buscava algú que tingués una gimnasta de primera que tingués talent per l'actuació, i això ja me n'ocuparia jo de treure-li, de tirar el fil de la seva, del seu talent interpretatiu. I quan vaig veure la Maria, que ni tan sols parlava castellà en aquell moment, sí que vaig veure un físic molt espectacular que m'omplia la pantalla, el visor de la càmera de vídeo en aquell moment, i hi havia algú molt vulnerable que m'anava molt bé en el personatge, i vaig pensar, bueno, com que jo tinc una escola d'actors, vaig pensar, la posaré en seguida a treballar a l'escola d'actors, que faci cursos, i li posarem una professora o un professor d'espanyol, i en aquest 3 mesos de preparació ja trobarem la manera de fer-la créixer com a actriu, perquè com a gimnasta ja em servia, i sobretot que no la pots deixar de mirar quan surt a la pantalla a la Maria.
Amb la Belén ja havies treballat, ens ho deies abans, a pel·lícules com L'Orfanato.
En L'Orfanato jo estava de coach del Roger Príncep, que era el nen, i ella era la protagonista. Jo amb ella no la vaig dirigir, però sí que ens vam conèixer, ens vam entendre bé, sí que ens coneixíem, i és una dona molt accessible i molt, molt bondadosa, molt, té un caràcter esplèndid.
Fins a quin punt, Laura, hi ha la necessitat de una certa, més que bona entesa, una certa complicitat a l'hora de voler rodar amb algú?
Necessites... És la teva extensió, el protagonista, sobretot quan la història és teva, en aquest cas és un argument meu. Necessites, efectivament, una complicitat que jo traslladava cada dia a través de converses llarguíssimes amb ella, sobretot en la pre, perquè la Belén és, com et deia, és una persona ultrabondadosa i li costava posar-se a la pell d'un personatge tan aspre com Marisol. És un personatge fet a si mateix, que el que s'ha de fer està per sobre de les maneres, la fi és lo important, és igual com arribes a la fi, però és un personatge que a nivell ètic és reprovable. Llavors, vam tenir moltes converses perquè ella apostés per aquest personatge.
Mm-hmm. I una cosa que em fa certa... entre gràcia i curiositat, és qui conegui el treball de Belén Rueda m'entendrà perfectament. Belén Rueda, a part de ser una persona absolutament bondadosa, com ara ens deies, Laura, és una persona molt autooxigen, molt. Per qui conegui la feina de Laura Jou, sabrà que Laura Jou és una persona molt autooxigen amb la seva feina. Ja no et diré una gimnasta professional, que aquesta autoexigència també és molt demandada, no? Clar, a l'hora de fer una pel·lícula que va del que va, suposo que et trobes en el cas ideal, no?
Sí, sí, no, i a més, a sobre, els productors són molt exigents. O sigui, perquè...
A més, eh?
No pots fer una pel·lícula... O sigui, aquesta pel·lícula jo cada dia em repetia a mi mateixa. Ostres, estàs fent una pel·lícula que Belén Atienza, J. Bayona, Sandra Hermida i Oriol Maimó...
És bèstia.
Tenen el seu nom, no pot ser qualsevol cosa. Llavors, el grau d'exigència era altíssim. Jo sóc molt perfeccionista, també tenia una autoexigència no tant en... Fixa't, no tant en la part d'interpretació que sabia que és el meu fort, sinó jo volia fer una pel·lícula molt memorable a nivell estètic i a nivell fotogràfic. I això... em tenia molt ocupada, no? Volia... Jo sabia que la gent podria dir, ah, bueno, a ella no li costa dirigir actors, però igual li costa més l'altre, i llavors allà és on jo vaig posar el foco, no? És un repte per mi, jo crec que l'he assolit, bueno, ja això ho decidirà el públic, no ho he de dir jo, però sí, hi ha molta exigència, i a més tampoc volia cansar molt a Belén quan rodàvem, és a dir, la Belén un cop entén perfectament el que farà, ella et pot fer amb tres tomes tens la presa bona, no? Uh-huh. O sigui, no és d'aquests actors que necessites fer moltes preses per tenir el que vols, sinó que ella es concentra increïblement, té una memòria emocional de campionat, i quan ho sap fer, paf, t'ho fa la primera o la segona.
María, te preguntaba por la dureza de los entrenamientos, pero tratándose de la película que se trata, también te quiero preguntar cuál es la importancia del entrenamiento psicológico en el deporte.
Cada equipo nacional, espero que cada equipo nacional en cada país tiene un psicólogo, porque también gimnasia rítmica no es solo competencia física, competencia de aparatos, pero también es una competencia psicológica, porque también gana la gimnasta que tiene fuerza dentro, porque tú tienes que aguantar todos los nervios que tienes antes de salir a tapiz y competir. Uh-huh. Pues claro, es muy importante.
¿Queda mucho recorrido por trabajar en este sentido?
Para competir en Juegos Olímpicos o...
En el sentido de que el mundo de la psicología entre también en el mundo del deporte y ayude a sobrellevarlo.
Uf, bueno.
Estic tocant.
Es que también depende en la deportista, en deportista. También depende de la gimnasta, qué pasado tiene, cómo puede aguantar y todo esto. Y creo que cada entrenadora tiene que elegir recorrido para cada gimnasta personalmente.
Mm. Per cert, no se m'oblidi, una pel·lícula de capdalt importància també musicalment. Clara Peya.
Clara Peya.
Uau.
Sí. Sí, sí, sí. Clara Peya, que és la seva primera banda sonora, i que ha sigut un repte per ella, perquè la Clara va tenir com una confrontació amb ella mateixa entre interpretar el que estava veient en les imatges i subratllar o acompanyar els moments dramàtics, no? Mm. I, a més, jugar no només amb piano, sinó altres instruments que no és amb el que ella treballa normalment. Ha sigut un gran repte per la Clara, però molt ben, jo crec que molt ben aconseguit.
María, eres gimnasta de profesión, ahora también actriz. Sí. ¿Seguirás siendo actriz?
Quiero, sí. Quiero continuar, claro. Bueno, claro, es que también es una oportunidad increíble, es una suerte. Tengo que aprovecharlo.
Laura, projectes. Si et pregunto per projectes, què em pots explicar?
Doncs ara mateix estic en un documental.
Val, perquè jo en sé alguna cosa, però no sabia si...
Estic en un documental.
Què es pot explicar, d'això?
Bueno, poc. De moment estem a la pre rodaré aquest estiu i
documental bueno. Molt important per tu.
Bueno, molt important per mi. És un, no. No he fet mai cap documental, llavors per mi és un repte. El repte a mi m'ha estimulat moltíssim. També tinc un projecte personal, tipus caïda libre, vull dir que amb un argument meu, però està encara a les beceroles, vull dir, no tinc ni productor ni res. I la segona temporada de l'Acadèmia, veiem si la podem fer, també. I, bueno, anar fent.
Per cert, que xula l'Acadèmia. Mm. Que xula l'Acadèmia. Giró.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a les dues.
Bon dia.
Meravellosa entrevista, eh? Tens, o sigui, sé que has aprendido castellano en poco tiempo.
Té un castellà meravellós.
Tienes un acento y una dicción tan bonita que es como que te quedarías horas escuchándote. De verdad, estábamos adentro y lo comentábamos, eh? Qué bien suenas. Felicidades.
Ay,
ara et falta el català, per quan el català?
Sí, sí, és sí? Un paso, voy a aprender català.
Home, sí, sí, també és molt bonic. Així,
no
la Laura...
Puc, però...
Ep,
la Laura podrà fer pel·lícules en català amb tu? Claro. Si tu vols ser actriu i la Laura ja tens la directora, ara català ja serem pel·lícules catalanes,
claro,
dos por uno.
Claro, esa persona hace cosas increíbles. Es que me ha hecho aprender castellano muy rápido.
Sí, sí.
Lo he aprendido para ella.
No, no li quedava més remei que aprendre. És que... Estaves obligada.
Li vaig posar la meva professora de literatura.
Oh, boníssim.
I he vist una foto.
Sí.
Boníssim.
De la teva professora de literatura de l'institut,
de l'institut,
no?
De batxillerat del Montserrat, que jo adorava i que va ser la professora que em va fer descobrir que a mi m'interessava explicar històries. Va ser ella. Jo estava molt perduda quan era adolescent. I li vaig demanar, per favor, Isabel... a donar les classes a Maria i ho va fer-ho, vamos, però és que tan bé van llegir el guió, però frase, acotació, sí. Explicant cada paraula, què volia dir. Sí, sí.
La fotografia és molt entranyable, perquè ja és una dona
sí.
Prou gran, vull dir...
Està jubilada.
I es veien les tres en una taula asseguda repassant
sí.
Guió, que diuen.
A la plaça de la Virreina.
Sí. Però ara no hem vingut a parlar d'això. Ara que queden 4 minutets per acabar aquesta entrevista, farem unes preguntes incòmodes, però no mucho.
Uf!
Vinga, va. Lo mejor y lo peor de compartir rodaje con Belén Rueda o de dirigir-la, en el teu cas, Laura.
Empieza tú.
Mejor y peor, ¿eh? Empieza por lo mejor, si quieres, pero...
Mejor es conocerle a Belén.
¿Mm? ¿Y peor?
A ver, está Laura aquí, es que puede... peor... Pero es entender... Es entender que... Puede ser que no he hecho algo tan bien como tenía que hacer... Sí, porque soy una profecía, como se dice, perfeccionista, uh-huh. Y yo quería hacer lo mejor que puedo. A veces estaba entrando en mi casa con pensamientos que, uff, es que me van a despedir. Eso.
Laura?
És que el millor de la Belén Rueda també és el pitjor de la Belén Rueda. És a dir, és una dona que es fica tant en el personatge... que és tan exigent amb ella mateixa que a vegades no es perdona ni a ella mateixa no estar fina o no fer diana amb el que està fent, no? Llavors, quan li passa això, s'atabala o es precipita i dius, anem molt bé, tranquil·la, anem molt bé, no? No cal fer-ho perfecte a la primera, no? Això diria.
Doncs t'ho compro. Llavors m'ha agradat molt, Laura, al principi de l'entrevista que deies que tenies ganes de deixar anar de la mà la criatura com la pel·lícula que acabes de fer. Quina és la criatura que t'ha costat més parir, en aquest cas, parlant de pel·lícules? O la que et costarà més, perquè has dit que estàs preparant un documental.
Aquesta caïda libre és la més difícil. Estic segura que no tornaré a passar per un camí tan ple de pedres com aquesta pel·lícula. O sigui, penseu que hi ha com... O sigui, en aquests 9 anys hi ha hagut diversos guionistes que no han acabat la pel·lícula. No és exactament la pel·lícula que la Laura té al cap. Vinga, un altre guionista. No, tampoc ho has aconseguit. Vinga, un altre guionista. I ha sigut un viatge de l'heroi. Però tal qual, no? En el qual jo he passat per estar a les beceroles de que es fes, de que hi hagués plataformes que no la volguessin finançar perquè el personatge els semblava massa hostil, canviar de guionista, ha sigut molt dur.
D'acord. Maria, rapidíssim, que se'ns acaba el temps. Del 0 al 10, l'estado de salut de tus pies.
Es que ya lo sabes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en mis pies tengo fotos con mis pies. ¿Cómo están? 3, puede ser.
Déu-n'hi-do. Laura Jou, Maria Neta Brovana, moltíssimes gràcies per visitar avui a La Caravana i presentar-nos aquesta meravella que s'estrena el 17 de maig al cinema Escaí de Libre. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Són les